12 y media, 12 horas 30 minutos. Es que ha coincidido que es así, son las 12 y media. Estas son las cosas que tiene la hora y los programas en directo. Vámonos a continuar y lo vamos a hacer con nuestros invitados. Hoy tenemos invitado y colaboradora. Primera la colaboradora, saludaré. María, si no se me enfada. María, buen día, benvinguda.
Bon dia a tots.
Bueno, dona gust sentir-te, que ja tens veu.
Dos setmanetes sense sentir més. No podia parlar la setmana passada. Vaig parlar en Carmen, impossible.
No, no, és que no hi havia manera d'entendre-la.
No, la veritat
no tenia
és que
veu.
Vaig agarrar fred el dissabte en Sant Vicent.
En les calderes de Sant Antoni.
Jo estic operada de tiroides. Les persones que estem operades de tiroides no tenim protecció dins de la gola. I a mi sempre em diu la metge, cuidao quan fa fred, has de tapar la boca i en l'aspa que no te se gele la gola per dins, perquè jo sé parlar
de diafragma.
Però així i tot és que em vaig quedar completament nula. Però bueno,
bueno, com veuen, ja ha recuperat la veu.
Más o menos.
I si no m'espavile, faré el micròfon també. Tenim convidat, perquè avui estan nosaltres, Germán Salazar. Germán, bon dia, benvingut.
Bon dia i moltes gràcies per haver-me acollit avui. I és tot un plaer estar així passant el rato.
Bueno, en la veu i sobretot en el cognom, vostès ja el coneixen. Efectivament, de la família Salazar.
No n'hi ha molts.
Sí, fill de Pepe Salazar. I ell està així avui, no per a parlar de política, que també, parlarem de política també, però sí fonamentalment per a parlar d'un projecte nou que té, perquè ell és consultor estratègic. Ara ens dirà què és això de consultor estratègic, què és. I ha posat en marxa un nou projecte que té un nom més que suggerent, a Maria, perquè es diu Creando Trabajo Digno. Bueno, Germán, contamos primer això de consultor estratègic, què és? Vull dir, a què el dediques fonamentalment?
Bueno, realment, dono classe també a moltes multinacionals que me criden en Madrid, en Barcelona, etc., que el que necessiten és millorar la comunicació dels seus propis departaments interns i també de cara a l'exterior, ajudar-los a vendre més, etc., no? Mirant també un poc el tema del màrqueting, també una perspectiva legal perquè tampoc claven la pata i pues, és un poc un resumen d'això, no? Ajudar-los a fer presentacions eficaces, que al fi i al cap és el que ajuda a incrementar les vendes, saber posar en valor també les avantatges competitives de les empreses i que realment es donen compte de que les tenen i ubicar-se, saber ubicar-se on estan en el mercat, no? És algo prou important i jo crec que ara més que mai pel tema de la situació econòmica que estem vivint, que per una part és una situació insuficient però n'hi ha algo de creixement i aprofitant aquesta xicoteta oportunitat que ens està sorgint, jo crec que és el millor moment ara per a poder posar en valor les avantatges competitives del nostre teixit econòmic.
Jo crec que ens ha quedat clar i ara el que toca és que ens expliques, Germán, dintre d'això parlàvem amb tu perquè tens un nou projecte. Està en marxa des de fa uns mesos, des de fa un temps.
Exactament.
Es diu Creando Trabajo Digno i a mi m'agradaria que ens parlares primer de com va sorgir la idea de fer això i en què consisteix.
Pues realment sorgeix la idea del meu soci, David, que és productor de teixit, de tèxtil, ahí en la zona d'Alcoi, tota aquella zona que digues que no està molt castigat pel tema de la deslocalització d'empreses. I a ell se li ocorre pues, una manera de poder donar-li un poquet més de valor i impuls a tot el que està fet així, no? Ja no s'ha de ser el tema del Made in Spain, no? Perquè si tu vens Made in Spain, intentes exportar, a lo millor se te planta davant un projecte de les mateixes característiques que el teu que siga Made in Germany, Alemanya, entonces claro, què compres, no? Uno o altre. Entonces nosaltres el que volíem era sobretot posar en valor altres coses, no? I en este cas aquells projectes o productes que creen treball digno. La manera millor per a poder conscienciar a la gent, per a que prenga, com dic, aquesta consciència de poder adquirir aquests productes, era unir a les empreses i no cada empresa fer la lluita pel seu propi compte. I la millor manera va ser crear aquest sello, va ser la idea del meu soci, i necessitava pues, establir una estratègia, una manera d'actuar. Entonces, quan ens reunim, parlem i els dos junts pues, comencem a elaborar aquesta estratègia, a preparar tot el màrqueting, comunicació. Hem tingut també alguna empresa d'Oliva, Más que 10, que ens ha elaborat l'últim vídeo, que ha tingut ja vora 20.000 reproduccions. És el primer vídeo que fem així ja més mainstreaming, no? I està la pàgina web pues, creixent a ritmes prou ràpids, en torno a 2.000 seguidors mensuals, 2.500, i ja estem en torno a a 17.000 seguidors. O sea, està molt bé.
Vaja, que no és una qüestió baladí.
No, tot el contrari. I estem molt contents de veure que cada volta que estem tenint reunions amb empresaris que estan fent aquest xicotet esforç de no deslocalitzar les seves empreses ni importar productes de Bangladesh, de Xina, etc., que estan veient amb molt bons ulls este projecte i creen que poquet a poquet, saben que les coses no es poden canviar d'un dia a altre i que tot el món comença a consumir productes que no venen de Xina, perquè materialment i logísticament és impossible, perquè hi ha moltes coses que es fan fora, com per exemple grapes, tornelleria, etc., però sí que a poc a poc aquestes empreses que estan així vagin adquirint aquesta consciència de poquet a poquet adquirint més i més productes que estiguen fets així o per lo menos creant treball digno.
Mm-hmm. Perquè a quines empreses s'adreceu, Germán?
Qualsevol persona jurídica, qualsevol empresa que ofereixi productes i servicis en aquesta missió, visió i valors de no explotar a la gent. Perquè a part dels drets humans, també estan els drets laborals dels xiquets. I, per exemple, recordem empreses com en Bangladesh, fàbriques, que recorde de tèxtil, que es deia la Rana Plaza, no sé si recordaràs, fa uns anys, sí, crec que era en 2013, és una fàbrica de tèxtil que, de fet, produïa per a empreses com Primark, que està a Madrid, no? On tu dius, ai, que barata és la roba. Bueno, pues tot això té unes conseqüències. Entre
sí,
no és
barata perquè...
No és barata
perquè estalvien en costos.
No és barata perquè sí, perquè són països on un jornal pues, no supera els 40 euros i si supera seran 45 euros i en molts puestos són 20 euros de jornal al mes, no al dia, al mes. I què passa? Aquesta empresa on treballaven 5.000 persones es va derrumbar sencera. Mm-hmm. I allí dins van morir més de 1.200 persones i altres tantes que van quedar ferides, mutilades ja de per vida. Entonces, nosaltres volem acabar en això. Volem poquet a poquet que el consumidor prenga consciència que a vegades sí, que una prenda pot costar més barat, però la finalitat de tot és perquè...
Sí, però que a lo millor el cost que estàs pagant,
claro,
per aquesta prenda no és econòmic, però
no.
és molt...
Perquè saps quin és el cost final? Que els teus fills, que tu, que d'ací 5-10 anys no tinguem faena. Perquè al final aquestes empreses el que provoquen, aquest tipus d'economia és la concentració de capitals en l'estranger, en països on no es crea treball digno, on no es respecten els drets humans ni les condicions laborals dels menors, i el que fa és destruir l'empleo d'ací, anar sempre allí, i els productes que es fan així es venen així i els diners se'n van allí.
Claro.
Entonces, tot això n'hi ha que frenar-ho, sabem que els governs tenen una faena molt difícil a aquest respecte, però els primers que tenen que donar el pas són els consumidors, els fabricants i els comerciants. A partir d'aquest moment estem segurs que si poquet a poquet un 1% avui, un 2% demà, i aixina recuperem aquesta fortalea que teníem antes en la zona, sobretot així, el tèxtil, el calçat, el joguet, tantes i tantes coses bones, el moble, que hem perdut, que encara tenim alguns restos i crec que és el moment de recolzar-los ara que l'economia pareix que estiga menejant-se.
Mm. Germán, i a quin tipus d'empresa vos adreceu? Perquè, clar, en aquests moments estem pensant en qualsevol tipus d'empresa.
Qualsevol.
Però més menuda, més gran...
Sobretot pimes. Som xicotetes empreses i mitjanes grans. O sea, no estem parlant de mitjanes xicotetes, no. Està clar que una empresa com Inditex, pues... No, és una gran empresa i la seva política, pues no. Però n'hi ha altres empreses que són mitjanes, per exemple, encara estem... Sí, però anem molt al calcer, no? N'hi ha empreses tipus Panama Jack, que tu dius, Panama Jack és valenciana? Pues sí, és valenciana. Algú es pensaria que és una empresa estrangera, o Camper, que és mallorquina.
Sí, sí.
Són empreses mitjanes que tenen arribar i exportacions a nivell internacional, no? I, claro, quan tu no penses en Panama Jack, per exemple... O sea, ningú s'imagina que aquesta empresa estiga fent les sabates així? Pues estan fent-se així, aquestes sabates.
Sí, sí.
Entonces, què passa? N'hi ha que posar en valor tot aquest tipus d'empreses, no? Que no han posat en valor que estan fent el producte així. De fet, recorde un dels dissenyadors més importants del calçat, que es diu Stuart Weitzman, no? Que és un americà de més èxit. Les seves sabates les porten les celebrities més importants dels Estats Units. I ell té la fàbrica en Elda. I allí té, no sé si són 2.000 treballadors, però factura centenars de milions d'euros. I una de les entrevistes que es va publicar per tot el món li pregunten, i tu per què fabriques en Espanya? Claro, pensant-se que era per temes de costos. I no, ell va dir directament perquè en Espanya es fa el millor calçat del món. El millor dissenyador de calçat del món ho va dir això. I nosaltres que no siguem capaços de donar-nos compte d'això, damunt tenint-ho al costat, hi ha un preu més que competitiu. pues tot tipus d'empresa, en definitiva, que estiguen treballant així, que estiguen fent aquest esforç de produir en condicions
perquè,
dignes.
Clar, a vosaltres el que vos importa és el sistema de producció, no el producte en si.
No, exactament, el producte en si no, que cree trabajo digno. Que cree trabajo digno, que no explote la gent, que tu poquet a poquet intentes tota la cadena de producció, tots els productes, tots els insumos, cada volta que estiguen fets importats de països on es cree trabajo digno. No és exclusivament en Espanya, perquè sabem que altres països com Alemanya, França, Regne Unit, Estats Units, també creen trabajo digno, perquè tenen que llevar l'oportunitat en aquest sentit. És dir, no propiciar, no frenar la globalització, però sí que tindré sí que ser conscients de que la globalització no ha de ser massiva com ha sigut, no? Jo crec que tindríem que controlar un poc més el tema de què és el que consumim i d'on ve.
I això fet des d'Oliva?
Sí, des d'Oliva, estem fent-ho des d'Oliva. El meu soci és de Muro d'Alcoi, que és el CEO de l'empresa, jo soc el director de desenvolupament i màrqueting, però sí, estem fent-ho des d'Oliva.
Oliva és molt gran, què vols que sí. Digui? És molta oliva, té pinyolet i tot, però està molt bé, és menja de totes les classes.
Sí, pinyolet, has dit.
Pinyolet i tot.
I després una altra cosa, això s'ha convertit en una ferramenta de venda molt, molt forta, perquè hem començat en el tema de l'hogar, en tema de sofàs i d'això, que si el tèxtil encara tenim sort de que es fa així en Espanya, altra part en Portugal, que també es fa molta, molta quantitat, i mos hem donat compte de que hem creat un nou concepte de màrqueting. Fins ara no sé si tu hauràs sentit parlar del concepte win-win, no? Mm-hmm. Que en els anys 90, a finals dels anys 90 comença a aparèixer aquest concepte de desaparece el win to lose, no? El yo gano, tu pierdes, no? Fes la negociació, tu t'endulles el gat a l'aula, aquell perd i te'n vas a un altre proveedor o lo que siga, no? Ara no, entraem en aquest nou concepte que es diu win-win, yo gano, tu ganes, i així establim relacions comercials duraderes. Pues nosaltres creem un nou concepte, és el win-win-win. Què és el win-win-win? El que vale, que el proveedor, fabricant, guanya, el comerciant també guanya, però ja no el client,
també.
El comprador ja no queda simplement satisfet. També ha de guanyar en algo. I en este cas nosaltres el que propiciem és que el comprador guanyi en oportunitats, en poder tindre una feina digna a ell i als seus fills, en que després els seus salaris puguen anar a l'alça i no a la baixa.
Mm-hmm, claro, que això és evidentment fonamental també, sobretot en esta societat actual i moderna. Germán, com es posem en contacte? Vull dir, sou vosaltres els que aneu a la recerca de les empreses? Són les empreses les que el posen en contacte amb vosaltres?
Mútuament. Ara estem duent a terme l'estratègia d'anar a parlar en empreses i hem estat també en la zona d'Alcoi reunits en algunes empreses que es dediquen al tema de la roba de xiquet i tal, que seguixen produint així. I tenim una pàgina web que es diu creandotrabajodigno.com, tot junt. I després la web també, que és creandotrabajodigno.com. Ahí està el contacte per a que puguen posar-se cridant-nos a nosaltres, que s'interessen de com funciona tot això, que nosaltres en tot el plaer del món i en tota la il·lusió els ho explicarem.
Mm-hmm. Molt bé, doncs bueno, jo crec que ho tenim prou clar, no, Maria?
Ah, jo crec que sí, jo estic contenta de que hagi vingut i que hagi explicat aquestes coses que se m'apareixen interessants, projectes que naixen de gent jove i amb moltíssimes ambicions, i encantada que estigui així amb vosaltres, Germán, contant-vos totes aquestes novetats, aquestes coses que sempre són interessants cara al públic, claro.
Perquè després digues que claro. Les coses a Oliva, mira el que es fa.
No, Oliva, jo sé que Oliva es fa molt, però volia jo que es feia més i millor. Això és una cosa
per
que...
Per cert,
que
Germán, tu que el mous per ahir per tot el món, quan es parla d'Oliva, la gent sap ubicar-la o encara estem ahir darrerits?
Jo crec que mai és prou la faena que es puga fer, no? Jo crec que Oliva ha de vendre's més i millor, perquè Oliva té un enclau meravellós. O sea, Oliva té tantes coses bones que jo crec que hauríem de potenciar-ho més, i nosaltres, els que som d'Oliva, posar més en valor el que tenim i valorar-ho més. O sea,
creurem-nos-ho més.
Exactament. Tenim una platja enorme, tenim una platja en una arena fina, preciosa, un turisme controlat, de qualitat, tenim unes muntanyes també precioses, d'on es veu la vista del mar i viceversa, des del mar la muntanya, un parc natural també per on passejar, que té uns racons també molt increïbles, i després un casc antic, la ciutat, un passeo on se pot fer de tot. O sigui, l'únic que ens faltaria...
Un passeo en el poble.
En el poble. I l'únic que ens faltaria, a lo millor, riu Carmen...
Sí, és que si Maria no fica la cunya...
És
no...
impulsar aquestes activitats més per a joves, que bueno, que jo crec que s'intenta, però la faena mai és prou. Sempre s'ha de ser inconformista en aquest sentit i treballar més per a estar en el mapa, perquè avui en dia, com les tecnologies i tot va tan ràpid, el moment que t'encantes ja t'han passat per la dreta, per l'esquerra, per dalt i per baix.
Per tots els puestos, efectivament, uno no pot quedar separat.